L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Per anar a viatges amb sentit, patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora aprofundim sobre la raó de ser de les persones i de les empreses i avui ho farem amb David Sánchez, que tècnicament es va quedar sense feina fa 7 anys. Tenia dues opcions, quedar-se de braços plegats o bé alçar la veu, tal i com ha fet creant l'associació Más 45 Activos.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taraná Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taraná.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taraná, por un turismo sostenible. Taraná.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient, si m'esperes allà fora et cantaré.
David Sánchez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Recentment vas passar per aquest programa, sí. Però si et sembla, avui repassem amb més tranquil·litat doncs, la teva trajectòria i la teva situació actual, també.
Molt bé, endavant.
Tècnicament, ho he comentat, fa 7 anys, més o menys, que estàs parat, sense feina, a l'atur.
Sí, vaig fent cosetes, he estat a Canàries treballant per un ajuntament, tinc etapes d'autònom, ara mateix estic fent classes, estic fent formació en recursos humans, però realment estic fent doncs, això poques hores i barates, no?, per entendre'ns. Fa 7 anys que el que faig bàsicament és sobreviure, que és una de les característiques del col·lectiu.
Uh-huh. T'imaginaves el dia que et vas quedar a l'atur que estaries 7 anys... sense fer res, tot i que fas?
Sí, no. Sí, perquè sóc de recursos humans i l'anàlisi del mercat de treball és una cosa que faig habitualment, la feia aleshores, i jo sabia que si em quedava a l'atur doncs anava cap al fred, no? I efectivament, en el moment que em vaig quedar a l'atur, doncs vaig veure tot el fred que feia fora, vaig muntar una empresa, la vaig quebrar en 6 mesos perquè ningú comprava res, no hi havia clients, els meus contactes em van fallar estrepitosament, els tenia, però ells també estaven sobrevivint. I per tant, bueno, el que no imaginava és que duraria tant de temps. 7 anys, si ho comptes amb dies, són més de 1.800 dies. És molt de temps amb aquesta situació sobrevivint.
Déu-n'hi-do. Quin dia decideixes començar a alçar la veu i a dir no em puc quedar a casa, tampoc? Mirant això, les notícies, mirant els discursos de tots els partits polítics, veient que cada cop hi ha més gent, més persones en la teva situació que no troben feina i ho han intentat i els van acomiadar un dia i uns han tingut l'oportunitat però altres ja porten 1, 2, 3 anys. Quin dia dius, he de fer alguna cosa? No sé què, però he de fer alguna cosa.
Això va sorgir fa relativament poc temps. Jo al mes d'agost estava a Canàries de vacances amb les meves filles. Era l'últim mes que passava a Canàries, vaig aprofitar per portar-les allà ja que tenia un piset llogat. I ens n'anàvem al finals d'agost. Vaig contactar amb l'Antonio de la Calle, que és l'actual president de l'associació Más 45 Activos, i ell em va dir que estava en la mateixa situació, em va preguntar què és el que podíem fer, i jo el que li vaig proposar va ser muntar una associació de caire nacional que ens aglutinés a tots. Vam descobrir que hi havia moltes associacions, però molt petites, que es dediquen a lo mateix, i que, a més, el focus d'aquestes altres associacions acostumen a ser doncs, a buscar feina per persones concretes o entrant en una dinàmica més buenista, intentar convèncer les empreses de que no som el dimoni, no? De que no som dolents. Això no funciona, i menys amb el teixit empresarial espanyol. Això és massa lent, els drames els tenim ara, el patrimoni el perdem ara, les cases les perdem ara, i els nostres fills i filles, estan creixent amb inferioritat de condicions ara. Per tant, això s'ha de solucionar ja, i per tant vàrem constituir l'associació i realment portem 6 mesos donant canya. No tenim un gran històric. El tindrem, però encara no el tenim.
Molt bé. realment què hi ha darrere de Mas 45 Activos?
A Mas 45 Activos tens tot l'espectre del col·lectiu. El col·lectiu és un col·lectiu en el qual com a mínim el 40 o el 50% és atur estructural, és a dir, és gent que s'ha quedat fora del mercat de treball i que possiblement no tornarà a treballar perquè no està actualitzada. I que serien l'objecte del que són les polítiques actives d'ocupació, contractes subvencionats, llançadores d'ocupació, etc. Gent de baixa qualificació. Però hi ha un altre 50%, 60% del col·lectiu, que és el que no hauríem pensat mai que passaria en aquest país, que realment ens trobem que som la generació més preparada d'aquest país. Tenim 45, tenim 50, tenim 55, però també acumulem títols, carreres, màsters, postgraus, idiomes, i tot i així doncs, estem fora. Per tant, és una associació molt, molt, molt transversal.
Uh-huh. Quines accions reals preteneu dur a terme o ja heu dut o heu començat a moure?
Ens van convidar a anar al Senat espanyol, la setmana passada. Vàrem anar, vàrem parlar amb tres membres del grup de treball que s'encarrega de revisar tot el que és Estatut dels Treballadors i Reforma Laboral. Déu-n'hi-do, vull dir, vam tenir, no sé si sort o vam anar molt enfocats, ens van escoltar, ells van prendre nota i van dir que ens convocarien a parlar amb la Junta de Portaveus de tots els partits polítics. Això pot passar cap al mes de maig o juny, però també és cert que pot no passar. Esperem que sí, que passi, ens estem preparant per quan tinguem que anar ben preparats, perquè aquesta és una altra. O sigui, el problema el patim nosaltres, però ho hem d'argumentar. És com si haguéssim de ser l'Instituto Nacional de Estadística, el CSID, el CSIC i el CSIF, tot junt, no? Però, bueno, tenim gent potent, evidentment, és el que et deia, hi ha gent molt qualificada a l'associació i gent que és molt lluitadora i, per tant, quan anem al Senat estarem preparats. Amb això no hi ha prou, com us deia, i el següent que farem, ja ho estem preparant, és adreçar una demanda, una denúncia al Defensor del Poble Europeu, perquè a Europa o no són conscients d'aquesta situació o la viuen còmodament, perquè amb ells no els hi passa. Aquesta situació és una situació que s'està donant a Espanya i a Amèrica Latina. A la resta del món l'edadisme té un altre component, però no la component tan salvatge d'exclusió del mercat de treball. Per tant, Defensor del Poble Europeu, volem iniciar contactes amb tots els partits polítics indicats a totes les comunitats autònomes perquè s'impulsin proposicions no de llei a Madrid, al Parlament, han d'arribar queixes i propostes dels seus propis partits polítics fent conscient a ses senyories del que està passant, perquè si ho saben no sembla que ho sàpiguen, però no estan fent absolutament res. I a banda d'això hi ha altres objectius que són més de guerrilla, no? Per exemple, volem entrar a Inspecció de Treball 200 denúncies trimestrals per ofertes edadistes. La gent que es dedica a selecció de personal està en un nivell professional baixíssim. Jo, que sóc de la professió, et puc dir que no havia vist mai un nivell tan baix. I és que estan publicant ofertes que són directament il·legals, demanant home o dona, demanant una edat concreta, demanant un territori concret. Bueno, s'està vulnerant la Constitució i l'Estatut dels Treballadors sense que passi res.
Uh-huh. A quines ciutats us heu presentat, tenint en compte que sou associació nacional?
Ens hem presentat a Barcelona, Madrid, Bilbao i València, i tenim previst presentar-nos a Sevilla, a Andalusia, en breu. Tenim clar que el camí a seguir és un camí de federació, és a dir, hi ha moltes associacions, com us deia, i ens hem de federar, perquè bueno, cadascú vol fer la seva, ningú vol renunciar a les seves peculiaritats i les seves identitats. Això a nosaltres, amb els 45 Activos, no és que ens sembli bé o malament, ens dona igual, està clar que tothom té dret a conservar els seus trets identitaris i de naixement, però al nostre cas és que entenem que bueno, hem d'aglutinar a tothom sota una única federació, perquè quan vas a parlar amb polítics, sindicats i patronals, no poden ser 2.000 ni 3.000, hem de ser 300.000. I és en el que estem, en créixer tant com puguem.
Com comptabilitzeu els que realment són o se senten Mas 45 Activos?
Pues bàsicament tenim dues formes de fer-ho. D'una banda, tenim tot aquell que ha dit que vol associar-se, que evidentment, com podeu entendre, som una associació que no discrimina per res. Per tant, tenim associats que tenen 16, 17, 18... 22, 30 o 90. Sí, no discriminem per edat, seria absolutament contradictori amb el que estem plantejant. Però després tenim aquells que s'adrecen específicament a nosaltres dient que volen col·laborar més activament, això és, ara mateix són unes 30 o 40 persones distribuïdes a Espanya, i aquestes persones concretes són les que reben la tasca concreta de fer coses concretes, com per exemple anar als parlaments i parlar amb qui toqui.
Mm-hmm. Però vull dir, jo físicament tinc un carnet, algú que m'adhereix o que jo puc demostrar que soc...
Hi ha un número de soci.
Hi ha un número de soci.
Sí, hi ha un número de soci, però bueno, tot això és telemàtic, tot
sí,
això
sí,
és...
Sí,
telemàtic.
Però bueno, us serveix per dir som realment tants, no?
Sí.
Necessiteu aquesta dada, també, clar.
La necessitem, si bé és cert que... a veure, tornem una mica al mateix, no? Amb aquesta societat tan complexa que hem construït, ara mateix els polítics estan comodíssims perquè, insisteixo, sent que són ells els que s'haurien d'ocupar d'ofici, perquè per això cobren i per això els hem votat i els hem col·locat on estan, ells es dediquen al que volen i els problemes fonamentals te'ls has de resoldre tu mateix. Aquí a Catalunya, per exemple, el procés s'ho ha menjat tot i en aquest moment no hi ha cap polític català o política catalana que s'estigui ocupant d'aquestes coses. I si s'estan ocupant a les fosques, perquè no sabem que s'estan ocupant. Jo només sento parlar del procés, del procés, del procés, la qual cosa ja comença a ser cansina i ja tocaria que es posin a resoldre aquest problema i d'altres problemes que s'han de resoldre. Per tant, ho necessitem, sí, però no ho hauríem de necessitar. Som 1.800.000 persones a Espanya amb aquesta situació. Home, jo diria que ja toca. Mm-hmm. Això és una bomba de rellotgeria, perquè aquest 1.800.000 persones tenim famílies, parelles, pares, fills i filles. Per tant, els directament afectats són 1.800.000, però segurament hi ha 6 o 7 milions de persones que viuen aquesta situació d'una manera o d'una altra. No? D'aquí 15 anys, quan ens jubilem, els que ara tenim aquest problema, acabarem tenint, si no fem res, pensions de misèria i, per tant, la condemna que tindran les nostres famílies és viure encara pitjor del que viuen. Per tant, el que intento transmetre amb això és que els senyors i senyores que es dediquen a la política haurien d'entendre que el problema el tenen ells.
Uh-huh. És molt aviat, potser encara, per fer-te aquesta pregunta, però què creus que acabareu aconseguint?
Jo crec que acabarem aglutinant el col·lectiu, això és fonamental. Crec que acabarem fent conscient a la societat i també al teixit empresarial de quines són les conseqüències de la seva absurda aposta per fer-nos fora del mercat de treball. És una exclusió que no té absolutament cap raó, està basada totalment en estereotips que es fan servir, bàsicament perquè oculten una aposta empresarial pel low cost, pel baix cost. No necessiten gent tan experienciada com nosaltres i amb aquesta excusa doncs, ens deixen fora. Qualsevol de nosaltres en aquest moment treballaria per la meitat del que va treballar. Jo he treballat per 90.000 euros l'any, l'any 2005, he treballat per 40.000 euros l'any, que és la meitat fa un any, i ara treballaria per 30.000 euros l'any. El problema és que ni tan sols... El meu currículum, la meva candidatura, ni tan sols traspassa els filtres d'edat.
Hmm. Quants currículums has llançat els últims 7 anys, per entendre'ns?
Els últims 7 anys d'haver llançat uns 650 currículums, sempre de lo meu, en l'àmbit de recursos humans, que aquesta és una altra, no? Oiga, reinvéntese, ja, però jo lo que sé hacer es esto. Por tanto, reinventar-me com a mecànic de cotxes és una mica complicat, no? Hmm. O posar-me a fer nyapes en negre per les cases... és complicat perquè jo sóc un professional de lo meu. Sóc polivalent, puc fer tot el que es fa en recursos humans, però, òbviament, no em posaré a fer coses que no són de la meva professió. No? A banda d'això, bueno, tothom té les seves pròpies limitacions. No? Jo, per exemple, sóc discapacitat. Jo no em puc posar a pintar cases. Però si pogués, ho hauria fet, perquè les factures s'han de pagar.
I d'aquests 600-650 currículums, quantes respostes va rebre?
Una. Una entrevista, que va ser per Skype, vaig tenir 3 entrevistes i fins a la tercera no em van preguntar l'edat. A la tercera em van preguntar l'edat,
ja
vaig dir l'edat i nunca más se supo. Ni tan sols em van descartar. Era Manpower, una empresa de treball temporal. Jo estava postulant per director de delegació a Múrcia. Estava disposat a anar-me'n a Múrcia. Un altre estereotip de que és que el col·lectiu no es vol moure, home... Hi haurà gent del col·lectiu que no es vulgui moure, però uns quants és que ja ens movíem abans de la crisi i continuem disposats a moure'ns. I, bueno, doncs Manpower, Múrcia o qui fos que estigués fent la selecció en aquell moment, ni tan sols em va descartar, ni tan sols em va dir que no continuava en el procés. Jo vaig dir l'edat i aquí es va acabar la conversa.
Uh-huh. t'ha fet baixar l'autoestima, això? Que de 650 currículums, una trucada...
Hi ha una part significativa del col·lectiu... Això és un dol. Quan perds la feina és un dol, en termes psicològics, no? Per tant, tu passes el dol i passes per totes les etapes del dol, no? La negació, la ràbia, la frustració... per totes. Home, jo ja són 7 anys, no? Per tant, jo el dol ja l'he fet, però si és cert, i no me n'amago, que jo en aquest dol doncs, vaig passar per un procés depressiu, medicat, controlat, d'un any i mig, amb el qual bàsicament estava estirat al llit, a les fosques, pensant que la vida se m'havia acabat, no? Bueno, no sabem quantes persones estan en aquest procés, però entenem que han de ser moltes, moltíssimes, i sí sabem, perquè jo particularment conec un cas, l'Antonio Velacall un altre, etc., que hi ha gent que s'ha pres la vida, s'ha suïcidat perquè ja no pot fer-se càrrec de la seva família i la baixada d'autoestima és tan gran que en el meu cas concret doncs es va prendre una sobredosi letal de pastilles i es va quedar, va morir. No? És terrible, és absolutament terrible. I el que és més terrible és l'absolut buit que la societat ens fa en aquest sentit. Tothom està a les seves coses, la qual cosa ens sembla fantàstica i molt correcta i meravellosa, però és que és una problemàtica que no... És com si no els importés. És més, jo diria que no els importa. I si els importa és per dir-te que alguna cosa hauràs fet malament. Home, entre 1.800.000 persones segur que hi ha uns quants indesitjables que han fet coses malament, però tots, el 1.800.000, no crec.
Quan us reuniu, per exemple, no sé si més 45 actius... La gent també es pot desfogar, reuniu amb els afiliats i no com si fos Alcohòlics Anònimos, però entenc, avui dia és allò de dir, coneixem històries i aquí ens desfoguem i fem, no teràpia, però anem conjuntament a veure què podem fer i a partir de cada història, de cada context.
Bueno, com que nosaltres som una associació bastant de guerrilla i el nostre objectiu és incomodar per aconseguir objectius, diguem que l'associació ja ha esdevenir plorat. Vale, és a dir, l'associació ja esdevenia havent fet el teu procés de dol. Evidentment, la gent arriba quan arriba, nosaltres els acollim a tots, i si hi ha alguna persona concreta que et truca per telèfon o et posa un correu i et demana ajuda en aquest sentit, doncs intentes aconsellar-la el millor que puguis. Però és complicat, perquè l'última persona que em va trucar en una situació així doncs estava a Valladolid. Jo més enllà va atendre-la telefònicament i orientar-la una miqueta, no vaig poder fer grans coses més. I aquesta és una altra. Els serveis autonòmics, estatals, locals, no s'estan ocupant d'aquest col·lectiu. Estem absolutament desemparats. I aquesta és la cosa que hem de denunciar, i és el que denunciarem al defensor dels drets humans europeus i en el seu moment, si cal, al Tribunal de Drets Humans Europeu. Estem desemparats. Som un col·lectiu al qual ningú ens empara. Teòricament som iguals davant la llei, però no ho som, en absolut.
Com parles d'aquest tema, d'aquesta situació en general amb les teves filles? Ets negatiu, radical, exagerat, optimista, realista?
Bueno, les meves filles han viscut molts anys amb mi. Fins que tenien 8 anys vivien amb mi. Després vaig perdre la custòdia compartida, perquè vaig perdre la feina, vaig perdre la casa i ja no podia tenir custòdia compartida. Per tant, la viuen amb la seva mare, no? I perfecte, la seva mare fa una feina excel·lent amb elles, però jo quan estic amb les meves filles el que sóc és transparent i el que els explico és quina és la lluita, per què l'estic fent, elles pregunten i jo els hi responc, els hi contesto. Evidentment estan indignades perquè tenen 15 anys i tenen edat d'estar indignades per aquest tipus de situacions.
Diuen que de tot s'aprèn alguna cosa. Tu què has après de tot plegat, de portar 7 anys tècnicament aturat, tot i que t'espaviles i vas fent les teves coses, i ara d'haver muntat aquesta associació, Más 45 Activos, o no has après res?
Jo el que he après d'aquesta situació és quelcom que ja més o menys intuïa, però una cosa és intuir-ho i una altra cosa és viure-ho. Jo el que veig és que hem construït entre tots una societat absolutament egoista, una societat absolutament curtplacista, una societat que no té cap inconvenient en deixar a la margera, a la cuneta, a qui faci falta per tal de continuar endavant. I el problema és que cada vegada som més els que estem a la margera, no? Pensa, per exemple, que el relator de Nacions Unides ha estat per aquí, per Espanya, recentment, i no ha pintat un quadre bonic. per molt que la COE, l'IBEX 35 i el govern de torn, que no ha fet gaire cas, perquè és allò de, bueno, si hi ha una notícia dolenta i no li faig cas, al cap d'una setmana deixa de ser notícia, no? És l'estratègia que suposo que estan seguint. El relator de Nacions Unides el que ha dit és que Espanya és un país on hi ha un 30% de població al llindar de la pobresa, o a punt d'entrar al llindar de la pobresa. I el motiu és aquest. El motiu és aquest. Clar que hi ha d'altres motius, però un dels motius fonamentals és aquest. Hi ha 1.800.000 persones que estem al llindar de la pobresa, o malvivint o sobrevivint, perquè ens neguen la possibilitat d'accedir a un lloc de treball per la nostra edat. No és una bona situació i crec que, ara que parlo en català, la Generalitat de Catalunya faria bé en sortir del marasme en què es troba i començar a afrontar aquest tipus de situacions, perquè, insisteixo, això és com l'acudit del banc, no? Si jo li dec 1.000 euros al banc, el problema el tinc jo. Si li dec 100 milions d'euros, el problema el té el banc. Doncs això és el mateix. El problema el té l'Estat. Està en fallida amb nosaltres, no ens està emparant, i li ve una molt grossa. Li ve una molt grossa via ciutadans pobres i exclosos.
Què et sembla aquesta afirmació? L'edadismo és hoy més comú que el racisme o el sexisme.
Sí, perquè a més l'edadisme és la darrera frontera. És a dir, si jo t'haig de discriminar per ser magribí, et discrimino per ser magribí fins que tens 40. A partir dels 40 ja no importa que siguis magribí, de color, o caucasià. Ja et discrimino per la teva edat. Passa una mica amb el mateix amb el gènere, no? És a dir, les dones que poden ser discriminades per determinades professions quan abans de complir els 40 anys, quan compleixen 40 anys, senzillament desapareixen del mercat i es veuen obligades a agafar convenis horribles, horaris terribles, preus hora baixíssims. Per què? Pues perquè ja han fet els 40 anys. Uh-huh. Val? Per tant, és l'última frontera de la discriminació. És la discriminació total i absoluta per un sinsentit, que és allò que ens passarà a tots, que és que complirem anys.
Uh-huh. Ets conscient, o no sé si t'ha passat, que hi ha gent també de més de 45 anys que et pot dir, escolta, aquí si et mous acabes trobant feina, una mica exagerats, no fa falta tant, t'ho has trobat això? No?
Sí, clar, evidentment. Hi ha una teoria en psicologia que es diu blaming the victim, culpar a la víctima, i això és una cosa que a Espanya se'ns dona molt bé, i a Catalunya també. Al final hi ha una cosa que està clara, i és que quan una persona amb una excel·lent qualificació i una bona trajectòria professional no troba feina, alguna cosa està passant. De vegades, ja que et diu, és que sou conflictius, ja, però empíricament, des d'un punt de vista experimental, aquelles persones a les quals els enviem els nostres currículums no ens coneixen, no saben com són. Per tant, abans de dir si som o no conflictius, ens haurien d'entrevistar. Però com que no ens entrevisten, hem arribat a la conclusió de que senzillament no ens volen. I el de ser conflictius és un estereotip com un altre qualsevol. Diuen que no som flexibles, que no ens adaptem. Bueno, jo t'ho acabo de dir. Uh-huh. He estat a Canàries, he estat a Sud-amèrica, i si demà m'han d'anar a treballar a Ceuta, me'n vaig a Ceuta. Així que si volen més flexibilitat...
Uh-huh. L'última, l'edadismo, s'emmarca només en persones de més de 45 anys, perquè també hi ha molts joves recent titulats que estan cobrant, doncs això, potser 700 euros i que no estan dedicant-se al que ni han estudiat.
Sí, són dues batalles que estan relacionades amb dos col·lectius que a més no es parlen, no? Els millennials, que són els que tenen el problema ara d'haver de treballar per quatre perres, per quatre duros, tenen una lluita, millor dit, tenen un problema però no l'estan afrontant. Jo no veig cap millennial associat ni queixant-se ni fent el soroll, per exemple, que estem fent nosaltres, no? La qual cosa suposo que vol dir que com que quan ells van accedir a la feina ja estàvem en crisi, ja la reforma laboral ja estava implantada, etcètera, etcètera, doncs suposo que per ells tot això és normal. Però tenen un gran problema. Nosaltres el que diem és que el problema és el mateix, perquè quan ells compleixin 40 anys o 45 anys estaran igual d'exclosos que nosaltres, amb la diferència de que ells no hauran pogut fer un patrimoni i uns estalvis per gastar-se. Per tant, a la que el papa i la mama donguin el pis com a hipoteca inversa per poder anar-se a Alacant a un centre resort per jubilats o el pis el converteixin en un pis turístic, no és exactament on viuran, no? És a dir que és un col·lectiu que no està afrontant el seu problema. Però són dues batalles diferents. Nosaltres estem disposats a lluitar totes les batalles, també aquesta, perquè estem d'acord que ells poden accedir a la feina, però efectivament els seus salaris i, per tant, les seves cotitzacions a la Seguretat Social i, per tant, la seva jubilació, globalment, són patètics, són terribles.
Uh-huh. David Sánchez, per acabar, si algú vol conèixer més sobre l'associació Más 45 Activos, perdó, com ho pot fer?
Pues actualment la manera de fer-ho és a través de LinkedIn. Tenim el grup Más 45 Activos a LinkedIn. Aquest dimarts ens reunim amb l'equip de comunicació. Tenim quatre persones, tres de Madrid i una persona de Catalunya, que ja estem treballant amb les accions de comunicació. I el primer que farem serà fer una pàgina web i entrar a la resta de xarxes socials. No tenim pàgina web per una raó molt senzilla, i és que tot ho paguem nosaltres. Val? Per tant, com comprendreu, no tenim recursos per fer tota aquesta moguda en plan professional, en revistes, publicacions, pàgines web. Però bueno, tot anirà arribant. No? Uh-huh. De moment, a través de LinkedIn, el grup de Más 45 Activos, i a partir d'aquí, quan entren al grup, ens posem en contacte amb ells, els enviem els estatuts, els enviem el reglament de funcionament, els enviem les nostres accions, i ja queden afiliats a l'associació, amb número de soci, i els mantenim al tanto de tot el que fem i els oferim que puguin participar en tot el que vulguin. No és obligatori, evidentment. Hi ha gent que té por. Insisteixo, el mercat en aquest país és molt feudal i els senyors feudals no toleren que es parli malament d'ells a les xarxes socials, igual que no toleren que puguis estar dient determinades coses a les xarxes socials. Hi ha gent que no vol donar la cara a l'associació, tot i que està associada, perquè té por de perdre la feina o de que no es cridin per una altra feina.
Molt bé. David Sánchez, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I als oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taraná Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taraná.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taraná, por un turismo sostenible. Taraná.com. Taraná Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.